L'audiovisual.
Això és clar, Regreso al futuro, tot i que aquest programa, l'audiovisual, serà un retorn al passat, a la història de la música del cinema. Qui saluda els quatre protagonistes de la nostra sèrie d'aquesta temporada és, doncs, el compositor de la pel·lícula de Robert Zemeckis del 1985, és a dir, el compositor Adam Silvestri, explicant-nos musicalment la història de Marty McFly a bord del seu DeLorean, anant 30 anys enrere i endavant quan li interessa. En fi, fins que es passa totalment de moda, perquè, clar, evidentment, l'acció del film avui ja està superada. Amigues i amics, el Silvestri és d'aquells que no han guanyat mai un Òscar i que ben bé alguns que es queixen, no? Perquè Forrest Gump, Polar Express, Avis, Volcano, Roger Rabbit, mereixen algun tipus de consideració, però no és l'únic que pateix aquest oblit. En tot cas, que doni la benvinguda i gràcies, Diego. Ah, el Diego és el nostre pilot del DeLorean, que és l'audiovisual, aquest programa de bandes sonores que fem aquí cada matinada de divendres a dissabte, a aquesta hora exactament. De manera que, estimat, conduïm-nos amb precisió i trobem immediatament el nostre objectiu, que és Franz Wachmann, per començar, aquests quatre compositors de qui estem repassant la trajectòria en moments diferents de la història del cinema americà. Avui ens toquen, per Franz Wachmann, dos títols contundents, no massa coneguts, del mateix any, de l'any 1950. És cinema negre pur, el cas de Noche en la ciudad, The Night in the City, de Jules Dassin. Una primera amb Richard Widmark i amb Gene Tierney, amb un prodigiós exemple del que és thriller urbà, però a Londres, una cosa raríssima, raríssima, amb un home lluitant per sobreviure en els baixos fons dels barris, intentant, a més, manipular lluitadors per arribar a guanyar pasta per un tubo. Una mirada social crítica, per cert, molt clara, molt d'esquerres, Gilles de Saint Huera, i va estar blacklisted, és a dir, que va ser perseguit a la cacera de bruixes de l'època a Amèrica, i una pel·lícula que era nocturna, de losers, determinista, d'una intensitat extrema, molt ben fotografiada, amb la mateixa música, explorant definitivament tot i en els moments de màxima intimitat el que podíem dir una cosa carregada de presagis. T'ho veus venir, t'ho veus venir, t'ho veus venir. En fi, i fins i tot, al final, arriba el compte enrere. La música fa com un compte enrere. Fem el compte enrere. Anem-se'n al 1950. Sentim la Queensland Symphony Orchestra, dirigida per Richard Mills, amb un tema que ja va titular Passeig nocturn per a orquestra, és a dir, per ser interpretat en sala de concerts o als carrers de la nit. D'aquí, de Franz Wachmann. La impressionant música de Frank Waxman per Noche en la Ciudad. Passarem a la Paramount i al mateix any 1950 Waxman fa la música d'una pel·lícula que es deia The Furies, el nom d'un ranxo, Les Fúries. La va dirigir Anthony Mann, la protagonitzaven Barbara Stanwyck, Walter Huston i Judith Anderson. Era una tragèdia en els grans horitzons, la història d'un pare propietari dominant, una filla que és l'hereu i que s'ha d'enfrontar a la nova dona del pare, en fi, i que és molt, molt, molt decidida i determinada. Per tant, ens trobem d'una situació absolutament explosiva. La mateixa potent escriptura de Franz Waxman ens ho resumeix a la perfecció, amb pinzellades de cinema d'acció, això és evident, però amb una mica de frontera mexicana per una banda i, com sempre, expressió, expressió absoluta, convençuda, determinada, riquíssima en instrumentació, en ritmes ballables, en fi, gairebé podria ser un ballet del Far West. Sentiu una suite, el preludi Juan i en Vance, La porta de les fúries, Reviu l'amor i el rei de les fúries, per la Queensland Symphony Orchestra, dirigida per Richard Mills. El gloriós Fats Waxman, en aquest cas del western Les Fúries. Doncs prepareu-vos ara perquè un altre gloriós, Bernard Herrmann, pren en aquest moment protagonisme a l'audiovisual amb una única banda sonora avui, Les neus del Kilimanjaro, l'adaptació que va fer Henry King el 1952 de la novel·la semi-autobiogràfica d'Ernest Hemingway, narrant en flashbacks mentre és malalt a Àfrica en època de cacera a sota del Kilimanjaro, un escriptor interpretat per Gregory Peck que té l'oportunitat en els seus deliris de recordar totes les aventures, les guerres i els amors del passat. Susan Hayward, Ava Gardner i Hildegard Neil eren les altres actrius de la pel·lícula i tota la música es resume a la perfecció amb dos fragments que Bernard Herrmann ja va preparar perquè es poguessin interpretar també per sala de concerts. El primer és l'interludi. Evidentment, a banda de l'esperit de l'ànima inquieta d'aquests vells amors perduts i la mateixa malaltia que pateix el protagonista, és una mirada genera a la figura entre activa i alhora també introspectiva del personatge de l'escriptor de Hemingway, en aquest cas. I després dels vals dels records, la música invoca la felicitat de l'amor perdut amb Ava Gardner, sobretot, no? Tot és una meravella, una meravella. El primer dels dos fragments, a més, us recordarà coses, evidentment, de la cinquena de Mahler, molt concretament de la de Gieto Salaverrim. De manera que aquí teniu Les neus del Kilimanjaro, música de Bernard Herrmann, dirigida per ell mateix. Primer, l'interludi, segon, el vals dels records.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Per cert, que el primer tema interludi del que acabem de sentir, Les neus del Kilimanjaro, música de Bernard Herrmann, ja és la llavor plantada del que acabarà sent el tema d'amor uns anys després de la meravellosa partitura i pel·lícula Vértigo d'Alfred Hitchcock. Però toca Jerry Goldsmith també amb dues pel·lícules, dos exemples de contrast també, dues obres considerades menors, perquè les pel·lícules no van ser un èxit, precisament, però que són models de la grandesa intimista de Jerry Goldsmith en determinats moments, que és el que més li agradava fer. La primera pertany a la pel·lícula Dioda, El Otro, un film de Robert Mulligan del 1972. Era el director de Matar un ruiseñor i abocava una altra vegada la seva sensibilitat específica pels temes de la infància. A partir d'una novel·la de Tom Tryon, l'actor, una granja als anys 30, viu uns terrorífics problemes que afecten la vida d'una àvia amb poders anímics, una mare pertorbada i dos bessons idèntics petits que juguen i juguen i juguen i que amaguen un misteri. És un dels treballs, jo entenc, més delicats, tendres i atents sobretot els detalls minúsculs dels instruments per donar a entendre determinades coses, sobretot una inesborrable tristesa que acompanya el que teòricament és l'alegria del joc infantil. La música de Jerry Goldsmith la dirigeix ell mateix amb orquestracions d'Arthur Morton i sentireu junts dos dels temes, Títols de crèdit i Els germans.
Thank you.
El mateix esperit de Jerry Goldsmith trobarem ara amb una altra pel·lícula, en realitat una TV movie, un any després, el 1973. The Red Pony, El Pony Rojo, a partir de la novel·la de John Steinbeck. Hi havia una versió mítica de Louis Bariston del 1949 amb una banda sonora immillorable, monumental, maquíssima, del gran Aaron Copland, una de les poques que va fer pel cinema. El clàssic conte d'un noi de camp que no s'entén amb el seu pare, que és molt dur, però en realitat tenen una amistat profunda, però que costa expressar-se, no? I que troba l'amor amb un poni vermell a qui dedica tot el que és capaç aquest nen, no? La veritat és que és una TV movie que batega un cinema i un món en extinció, un tipus de música en extinció, un gènere en extinció. La veritat és que és amb un repartiment a la John Ford, és a dir, Henry Fonda, Maureen O'Hara, Ben Johnson, un dels últims exemples del que podríem dir cinema gran clàssic americà, encara que la petita pel·lícula o TV movie fos més aviat petita, no? I Goldsmith, de cap de les maneres, va intentar emular o imitar el seu mestre, que era Aaron Copland, precisament, no? Però va crear una banda sonora preciosa que juga amb les emocions d'una manera molt directa, amb una lectura correcta dels sons del Far West, per entendre'ns. Va guanyar un premi Oni, un premi Emmy, i va tenir, diguem, el gest de crear una suite directament dedicada al mestre. I, per tant, el que sentireu de Red Pony, El Pony Rojo, interpretada per la Hollywood Studio Symphony, dirigida per Jerry Goldsmith, amb orquestracions d'Arthur Morton, també és directament suite a la Copland. Thank you.
Thank you.
arribem només fins aquí, perquè si no, no ens cabrà James Horner. I tenim una banda sonora 1087, o sigui, no sé si és 87, 80era, claríssima, Project X. No sé si recordeu aquesta pel·lícula de Jonathan Kaplan amb Matthew Broderick i Ellen Hunt com a protagonistes. La història d'un noi jove, pilot experimental, que participa en una mena d'experiència amb ximpancers, que sospita que és un projecte no gaire net, d'espionatge a la Guerra Freda, fent-lo servir de cobaies d'una manera bruta, per entendre'ns, i que lidera aquests ximpancers, es converteix una mica en el seu heroi. És un film, doncs, ja te'l pots imaginar, no? Decent, innocent, o innocentón, fins i tot, però fins a cert punt i heroic, amb una banda sonora d'amistat positiva, de tot ho trobarem, per entendre'ns, com altres vegades en altres pel·lícules ens ha passat amb dofins, ETs o guineus. En fi, és un exemple clar d'un cinema que també ja està pràcticament esborrat del mapa avui dia, però la banda sonora és un James Horner que, si no arriba al first class total, transita terrenys, cada vegada va experimentant amb coses, va construint un relat propi, ja l'ha aconseguit, però vull dir, no es conforma i va buscant noves oportunitats. I aquí és molt clar, i esteu molt atents a com juga amb la percussió i amb les flautes, els instruments de fusta especialment, ja ho sentireu, en una suite Estudiants per pilot i crits de ximpancer que té punts realment interessantíssims. Música de James Horner, dirigida per ell mateix amb les orquestracions habituals de Greg McRitchie, l'amic. Amb això acabarem el programa d'avui. I vindran de boníssims. Project X.